Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julveu. Acabem de saber, el Partit Popular vol que les exministres Nadia Calviño i Reyes Maroto declarin a la Comissió d'Investigació sobre Mascaretes del Congrés dels Diputats. El partit veu necessari que expliquin la seva relació amb Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez. Creuen que Calviño, fins fa poc titular d'Economia, hauria de concretar la concessió de més de 7 milions d'euros a l'empresari que va impulsar el màster que impartia Begoña Gómez, i en el cas de Maroto, volen que doni informació sobre el rescat d'empreses que entren, diuen, en clara col·lisió d'interessos amb la parella de Pedro Sánchez. Més qüestions. Carles Puigdemont es mostra satisfet per l'opinió de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avui ha assegurat que tant ell com Toni Comín haurien d'haver estat reconeguts com a eurodiputats des del primer dia. El candidat de Junts ha assegurat a les xarxes socials que les conclusions són fonamentades i també carregades de raons jurídiques de pes. Puigdemont creu que algú haurà de donar explicacions per haver violat drets fonamentals dels electors europeus, fent un ús partidista, diu, de les institucions europees. Qui no opina igual és el candidat de Ciutadans a les eleccions catalanes. Carlos Carrizosa acusa el president Pedro Sánchez d'influir, diu, en l'opinió de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Es verdad que el abogado general parece que va en contra de ese criterio, que es el lógico y el previo del Tribunal General de aquí de Europa. Pero también es verdad que eso se produce en un contexto político que tiene cierta explicación y que es ni más ni menos que el señor Sánchez ha amnistiado, está pretendiendo amnistiar al señor Puigdemont.
I encara en eleccions catalanes, el candidat del PSC i actual cap de l'oposició, Salvador Illa, no descarta, diu, fer un tripartit amb Esquerra i els Comuns després del 12 de maig, en cas que no tingui prou força per governar en solitari. Conscient que les enquestes el situen, de fet, com a guanyador, però sense aconseguir aquesta majoria absoluta, Illa diu que sí, que no pot obviar que una possibilitat que hi ha sobre la taula és un govern a tres.
Li agradaria que repetís un tripartit amb Esquerra Republicana i els Comuns?
Jo insisteixo que hi ha diferents opcions, no? Però que els ciutadans es pronunciïn i a partir d'aquí ens tocarà als dirigents polítics articular governs, fórmules de govern que responguin a la voluntat dels ciutadans de Catalunya de forma estable, no? Jo no exclou cap opció de les que vostè em diu, ja ho veurem.
Ho ha dit en una entrevista a la caravana d'aquesta emissora, on també ha descartat fer un cara a cara amb els seus dos principals rivals polítics, Carles Puigdemont i Pere Aragonès, perquè considera que és millor fer un debat on hi participin tots els candidats a la presidència de la Generalitat. I a Barcelona, treballadores d'escoles Bressol denuncien les condicions abusives amb què treballen dia a dia. Entre d'altres, exigeixen baixar les ràtios per poder atendre en bones condicions els infants. Una de les treballadores, Aina Cabau, relata, atenció, que ha de cuidar una vintena d'infants, ella sola i sense ajut.
Soles de 8 a 9, sola de 9 a 10 i mitja o de 9 a 11, i després soles de 1 a 3, moment en què dormen, s'han de canviar, i de 3 a 5, jo sola. Ho estic visquent malament, és esgotador, no arribo a tots, intento fer el màxim i tot i així no hi arribo, és impossible donar resposta a les necessitats que tenen els infants d'aquesta edat.
Una altra de les reclamacions és el reconeixement i l'estabilització del personal de suport. El col·lectiu reivindica el seu paper clau en el dia a dia dels infants i denuncien també la inestabilitat laboral amb contractes discontinus i les males també condicions pel fet d'estar contractades per determinades franges horàries. A punt d'enfilar la 1:04, plana esportiva sense temps de descans. Després de la victòria aquesta nit a París, el Barça torna a aquesta hora als entrenaments per preparar el partit de Lliga contra el Cádiz, que juga dissabte, serà a les 9 de la nit. La plantilla ha arribat aquesta matinada a la capital catalana després del partit d'aquest dimecres al Parc dels Prínceps. L'equip de Xavi ha guanyat 2-3 al Paris Saint-Germain a l'anada dels quarts de final de la Champions. Un resultat que, per tant, els dona avantatge de cara al partit de tornada que jugarà dimarts vinent a l'estadi olímpic Lluís Companys. I d'altra banda, avui també s'ha entrenat el Girona, que diumenge juga un important partit contra l'Atlético de Madrid. És un partit vital contra un rival directe per tal de certificar jugar a la Lliga de Campions de cara a l'any vinent. Ara mateix, el Girona, recordem-ho, és tercer amb 65 punts, mentre que els matalassers són quarts amb 58. I un últim apunt de futbol, ja hi ha data per al proper partit de la selecció catalana masculina, serà el dimecres 29 de maig a l'estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell, i el rival serà la selecció de Panamà, segons segons ha avançat aquest matí RAC1. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 2 a l'Estel Migdia. Recordin que sempre poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins a les 2. Els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Gairebé 7 minuts que passa de la 1 del migdia. Quina il·lusió cada setmana. Maria Voronkova, què tal?
Hola, bona tarda. Molt contenta, sempre molt a gust, sempre amb ganes. Sí, és una il·lusió. M'agrada, m'ho passo molt bé.
Escolta, parlem de música?
Sí, avui parlem de música. Bueno, avui farem safareig, la veritat.
Amb majúscules, eh?
Avui. Farem molt més safareig que parlar de música, si et sembla bé.
Sí.
És un d'aquells dies.
Sí.
Vale? Aniré introduint què passarà.
Val.
A veure si la gent va esbrinant per on va, vale? Perquè parlem d'un compositor que és cert que aquí l'hem mencionat moltes vegades.
Molt.
Moltes, sí, és un fet. Però és que no m'animava a portar-lo perquè és un perla, vale? és un perla, però heavy. Però heavy. Vull dir que parlarem d'ell en dos programes i que no vulgui que siguin tres, perquè no s'hi acaba, és una cosa. Vale. Perquè, ull, alerta, sí, això que quedi clar. Que quedi clar que com a artista és lo más. Amb això estem d'acord,
sí,
perquè és una cosa indiscutible, però passa que a nivell personal, telita marinera, vale? O sigui, si fos una òpera que anés sobre ell, li diria el basura. Te'n recordes quan jo dic, aquest senyor basura?
Sí.
Hi ha una mica d'això.
Va ser bastant basura, sí.
És que...
Aquest te'l compro molt.
Sí, és que és així, vale? Només per definir una mica, ell va ser, doncs, especialista en amants, en enganys. Es va arruïnar, va ser perseguit, va ser un mentider, va ser un ególatra, un antisemita... És que ho té tot, És lo más, lo más.
Va ser usat per altres basures.
En fi. Sí. Aviam, i deixem clar, una vegada més, vull deixar clar que com a compositor és una figura, fixa't tu, estimadíssima pel públic.
Sí.
És molt curiós. És admiradíssim, una icona de l'òpera, un tità del sector. I ara començo amb les pistes més tècniques perquè els més sabuts, entesos, ja sàpiguen de què parlo. Perquè és l'inventor del concepte Gesamtkunstwerk, que vol dir òpera d'art completa. Vale? I a més, no només va inventar el concepte, que és que a nivell òpera ho va aconseguir indiscutiblement. També va ser el mega ultra crack del leitmotiv, convertint-lo, vamos, en un record absolutament vigent a dia d'avui. O sigui, no entendríem el cine sense els leitmotivs.
Sí,
no?
Sí, clar.
Així que ho va fer tota la vida, vale? Va obrir el seu propi teatre, va composar, va escriure, va construir tots els elements de les seves òperes, la va petar i encara la peta fort, fortíssim. Sí, i ara sí, per si encara algú no sap de qui estem parlant, avui, Richard Wagner.
Thank you.
Deia Woody Allen, cada vez que escucho Wagner me entran ganas de invadir Polonia.
Con toda la razón. Sí. Aviam, abans de posar-nos així a rajar i a posar-nos així en matèria i explicar per què la vida d'aquest senyor mereix com 8 capítols,
sí.
Doncs deixarem clar que és cert que va absolutament revolucionar la música, perquè, entre d'altres coses, Ball va suggerir un llenguatge completament nou. És que estem saltint aquestes valquíries i sona a segle XXI.
Sí.
És molt heavy. És molt heavy. També és cert que va posar al servei de l'òpera la poesia, la literatura, la filosofia... O sigui, jo crec que va sacsejar tot aquest univers operístic des dels seus ciments i també va canviar la forma de composar, però és que també la forma d'interpretar, de veure i escoltar l'òpera. ¿Vale? I això és molt heavy.
Sí, això és molt heavy.
També va fer que el drama, que això és molt interessant, predominés per sobre de la música. Però què va passar? Que la música era completament innovadora i suggestiva de tot el que vindria en el futur. Per això sona absolutament contemporani.
No, algú se li està caient al cap ara mateix dient, però això no era una banda sonora?
És que ho era, és que ho ha estat. S'ha fet servir fins a la sacietat.
Absolutament.
És així, i en genera unes imatges, és superal·lusiva, és brutal. No, això és innegable. És molt cert. Però, clar, què passa? Que avui no parlarem d'això, que ja ho hem fet.
Sí.
Jo ja m'he cobert les espaldes, ja està dit. Perquè avui parlarem de la seva cara B.
Ai.
Perquè parlarem més de la persona que de l'artista. I què passa? Doncs, com en tantes ocasions, doncs l'artista no val el que valen les seves obres. Vale?
Va, comencem pel principi, que diu sempre...
Correcte, exacte. Sí, has leït la mente i també en el guion. Doncs vinga, Wagner va néixer l'any 1813 al barri jueu de Leipzig i va morir a Venècia amb 63 anys. Així que vida llargueta, Vida llargueta, bé. El nucli familiar ja veureu que va ser peculiar. D'acord? Perquè el seu pare era Carl Friedrich Wagner i era una espècie... jo li dic funcionari de la policia. Feia com labors administratives per la policia. Estava en un bon lloc, vale?
Val.
Que facis a la idea. I a més era un home doncs bastant culte, bastant refinat, possibilitats econòmiques, bien, i fins aquí tot bé.
Fins aquí tot normal, tot molt correcte. Sí.
Però amb la seva mare, Johanna Rosina Patz, comencen les mencionades peculiaritats.
Ai.
Vale? Perquè ella tenia un secret a veus... A veus, o sigui, ho sabia tothom. I aquest secret era, bàsicament, que estava enrotllada amb un altre senyor.
Ai.
Sí. Aquest senyor era Ludwig Geyer.
Ui.
Sí, que era actor i pintor, un artista polivalent.
Sí.
I, cosa important, era guapo i sexy.
Ah, mira.
Molt, vale? Perquè això es comenta poc.
Digue-li tonta.
Clar, és que això es comenta poc, però ja que estem aquí fent safreig, jo penso que, bueno, que s'ha de donar
tota
la informació perquè l'espectador se'n faci el càrrec, vale? Per què explico això? Per què explico allò de Geyer, sexy i tal? Doncs perquè oficialment el matrimoni Wagner, aquest entre Carls i Johanna, va tenir 7 fills. 7 fills en 14 anys, Van córrer.
Sí.
I Richard, el nostre Richard, va ser el més petitet, I aquest, oficialment
sí.
Oficialment, sí, és fill seu, ¿vale? No sé si està quedant molt subtil. Estic insinuant que Richard Wagner, potser no és Wagner, ¿vale? No, sinó que igual és fill de l'artista polivalent. M'estic insinuant? Sí. També és cert que no tenim proves, ¿vale? No tenim proves, però, per altra banda, quan el río suena, agua lleva.
Ara.
Vale. Sigui com sigui, jo vaig llançant dades, perquè proves no tinc, però dades sí.
Ara.
Dades sí les tinc. Hòstia, sembla el debat de la Isla de les Tentaciones. En fi, que sigui com sigui, en morir el patriarca oficial de Wagner, Johanna no triga, Joan, ni 8 mesos en casar-se amb l'artista polivalent, vale? Amb Geyer. I aquest Geyer es converteix en el nou patriarca i de seguida tenen una altra filla, que amb 7 criatures no en tenien prou i van dir, vinga, altra. I jo, arribats a aquest punt, jo no sé si era germana, germanastra, de Richard... No ho sabem. No, jo no sé res, però mira com va ser la cosa, que l'escola, a Richard...
No puedo afirmar, però tampoc desmiento, eh?
No, jo digo coses, jo dono dades. Jo dic el que sé.
El que no sé
no ho puc dir. A l'escola el van inscriure com a Wilhelm Richard Geyer.
Ep!
Que no Wagner. I, de fet, així va ser Richard conegut i anomenat fins que va complir 14 anys. Bien, bien. Què dius? Al final li van acabar posant Wagner, sí, doncs perquè l'havien d'escriure al registre i feia lleig desmentir la versió oficial, no? Clar. O sigui, ara, ja que estem, vamos a todas. Sí. En resum, que Wagner molt possiblement és Geyer, ¿vale?
Val.
Esto es así. Però farem veure que no. Vale? Tu i jo ara farem...
Li direm Wagner igual,
sí, perquè diuen, ja t'ho deia, que no està demostrat.
Igual, diem Richard Geyer i la gent diu, però de qui parlen aquesta gent?
Sí, nosaltres hem deixat aquí la informació, que cadascú decideixi, i per si teniu dubtes, també us convido molt activament a anar a Google Imágenes, sí, a buscar a Geyer, comparar-lo amb Richard Wagner, i a partir d'aquí podeu fer les vostres especulacions lliurement, d'acord? Ho estàs fent, sisplau, fes-ho, perquè...
Sí,
lo dejo, perquè jo l'he hecho, i, en fi.
Aviam, bueno, espera't.
Sí, mentre tu vas buscant, donaré aquí una petita...
Geyer era aquest senyor,
Sí, el rubito sexy de la boina. Sí, també la boina... Bueno, és, sí, és així. I si busques a Wagner de jove com boina, ja té...
És que, mira el que poso a Google.
Sí.
I mira, si us plau, la primera cerca automàtica que et surt.
Que diu Ludwig Geyer, Richard Wagner... Vale, sí, hola, què tal? Bueno, dada curiosa, mentre vas buscant, un matís de color que ja
pues si són
ja
iguals.
D'acord. Jo no ho he dit, oi? Ningú m'ha sentit dir-ho, oi? A mi, això?
Vostès saben perquè estem fent ràdio,
Sí.
Per tant, jo no, només poso un exemple.
Sí.
Vostès recorden aquell senyor català que assegurava ser fill del rei emèrit?
Sí.
Que tenia com... No, fill no.
No.
Ser germà.
Era el germà.
Sí, assegurava ser fill d'Alfons XIII.
Sí.
Net d'Alfons XIII.
Net
d'Alfons XIII. I que les similituds parlaven una mica per si soles.
Correcte.
Doncs ve a ser una mica això.
Sí, jo no he dit res, A mi ja...
Només un exemple.
Sí, però és que jo crec que s'assemblen més i tot encara. Ho he dit? Ja ho he dit,
Sí.
És que són iguals.
Són iguals.
És que són iguals.
Són iguals.
És que són iguals. És que, en fi. Bueno, dato de color que desenvoluparé més endavant.
Vinga.
El Geyer, el padrastre, amantíssim, tenia arrels jueves. I ara us preguntareu que a què ve això, però no patiu, Perquè aquest tema ja l'abordarem més endavant.
Val.
I crec que us resultarà peculiar.
Com a mínim.
I sí, és el tercer cop que dic la paraula peculiar, perquè, Joan, deliberadament he triat aquest terme com a eufemisme de totes les barbaritats que penso de Wagner,
vale? M'agrada.
Cada cop que digui peculiar, rellenen la línia de puntos.
Exacte. Okay? Val, estic molt d'acord amb això. És molt wagnerià, Maria,
clar.
Sí o no?
Home, per
aquest...
suposat.
La tensió
dramàtica. Però per això dic que és el llenguatge del futur, perquè és una tensió dramàtica que va creixent,
pa,
bum, explosió. Que necessites 8 hores a vegades. Què t'has passat, Richard? T'has passat. No passa res. Vinga, va. Continuem, vaig explicar-vos la vida. Què passa? Doncs que tota la nova família, Geyer inclòs, es traslladen a Dresden.
Uh-huh.
I padrastre i fill tenen una relació molt, molt propera i molt, molt especial. Això ho explica el propi Richard, els seus germans, vull dir, això està absolutament contrastat.
Val.
La qüestió és que Geyer es guanya la vida pintant i com a actor especialista de teatre.
Ui.
Sí. I què passa? Doncs que Richard passa totes les hores del món, per una banda, aprenent a pintar, i ho fa bastant bé, certament, i per altra, i això em recorda una miqueta a mi, entre bastidors, tot el dia veient assajos i funcions dels grandíssims drames i tragèdies que feia el seu pare, padrastre, anava a dir pare, padrastre, i què passa? Que es fascinava a full amb tot allò de veure el seu pare en acció, fent lluites, assassinats, grans drames, el nen estava allà, uau, què és esto, que maravilla, que ho entenc. A mi em passava igual.
Sí.
Qüestió, que com eren una família de bé, perquè els anava, bueno, al Geyer li anaven bastant bé les coses, sí. Perquè a més els retrats eren de la High Society, ell pintava per la High Society i actuava pels grans teatres. Bien, bien.
No feia caricatures al carrer, eh?
No era un artista com ara jo, que me muero de hambre. No, era, en fi.
Maria.
perdón. Qüestió, que què va passar? Que quan Richard va fer 7 anys, el van internar a la casa d'un pastor,
sí.
amb el qual, juntament amb altres nois de família bona, que quedi clar,
sí.
Havia de rebre formació sòlida, tant acadèmica com de valors, de propòsits, etc.
Val, perquè quan dius la casa d'un pastor, Maria, per entendre'ns, perquè ho dic perquè estem
no pastor d'ovelles,
del mundo sajón.
Sí.
Estem parlant
sí.
De pastor...
Ara ho has dit. Ara,
protestant.
Protestant. Correcte. Però no us equivoqueu, perquè quan dic recluït, no parlo d'una reclusió, un aïllament, eh? No, perquè ara de cop i volta pensamos en Annie en el internado. No, esto no es. Richard s'ho passava teta, vamos, s'ho passava pipa, perquè allà descobrien la biografia de Mozart, que si les aventures de Robinson Crusoe, que si els mites i llegendes de l'antiga Grècia. Era una espècie de Montessori, però
a lo bèstia.
A lo bèstia, sí. Així que d'entrada el nano estava allà més a gusto que un arbusto. Però, sí.
Perdó, va fer gràcia aquesta.
Sí, és que dic unes tonteries a vegades. En fi, qüestió que... Patapam, primer drama, perquè lamentablement tot allò, tota aquella gustez arbustil, sí. No va durar més d'un any, perquè el seu padrastre, o el pare, o figura patent... És que ja no sé com dir-li.
Geyer,
mor.
Ai.
Clar. I deixa els nous membres, és que eren nou, eh?
Nou membres,
eh? És que és una barbaritat, tio.
Casina.
Clar, els deixa en una situació econòmica molt, molt, molt precària. I aquí el petit Richard va quedar sota la tutela de l'oncle del seu padrastre.
Val.
Perquè no... Bueno, és que la mare no podia... Que eren 9.
Clar,
o sigui,
ja...
I ell era el petit, o sigui,
com
era el més dependent.
Com ho crio jo sola, tot això.
Clar, i ell era el més dependent. I què passa? Doncs que no és que queda sota la tutela d'aquest oncle, sinó que comença el periplo de boi d'una casa en otra casa, perquè, clar, padres, padrastros, tot allò ben vist no,
clar.
Estava. Amb la qual comença a la família d'un, d'allà salta a la família del seu pare original, diguéssim, sí. Amb l'oncle Wagner. Què passa? Que tot allò pues, li tronca la infantesa, evident. Men, clar, perquè està allunyat dels germans, allunyat de la mare.
Clar,
no tenia el pobre nano una estabilitat, i així va ser fins que la seva mare, a més, gràcies a l'ajuda dels fills més grans, no arrafà econòmicament. Així que sí, estem parlant d'una infantesa absolutament plena de carències, inestable, sense figura paterna, o sigui, té absències, s'ho passa malament, i el pobre nano... Fàcil no ho va tenir ni de lluny. I, evidentment, sí, és un senyor peculiar, però, clar, comences a desgranar una mica tota aquesta infantesa de dalt a baixos, i també és normal, també és normal.
Sorpresa.
Fíjate tú, no me suena Wagner de nada. La marxa nupcial és de Wagner, senyores. Vigent a dia d'avui en tots els casaments, eh? Això no ha canviat.
Absolutament.
Sí. Bueno, va, seguim, perquè mira que el tenim present a la cultura pop, però fixa't que la de Wagner, no és per res la història d'un nen prodigi.
No,
eh? Sí, no, per res. Entre d'altres, per tot això que estàvem comentant, la falta de poder adquisitiu... Hòstia, ho fa difícil.
Sí,
ja t'ho deia l'altre, no sé quin dia t'ho deia. És que ser un nen prodigi sense recursos, cuidadito con eso, eh? Vull dir, no sé si ets un geni...
No és tan fàcil.
Clar, no sé fins a quin punt neixes sent un geni o tot el teu context, perquè, clar, si tens un pare que et fa tocar durant 10 hores, més pots pagar els profes més heavies, doncs no sé. Ahí està, no? Ho deixem aquí una mica volant. El que sí que és molt cert, tot i no ser un nen prodigi, és que tots els germans estaven supervinculats amb el món de les arts.
Mm-hmm.
Però ho estaven justament per la professió del padrastre,
clar.
De Geyer, eh? Perquè estaven super en contacte amb el teatre, amb la pintura, la música formava part de tots ells, i fixa't tu que és gràcies a aquest talent i amb aquesta vinculació amb el món de les arts que la família es pot acabar refent.
Ep.
Econòmicament i tornar-se a col·locar una mica en un panorama de comoditat. Fixa't, si tenia pes la cultura, la música, que amb 9 anyets Richard va anar a veure una representació de l'òpera El caçador furtiu, que és de Carl Maria von Weber, i va flipar. I Richard va quedar com... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Però ja no tant per la música, que també, sinó per l'argument. Perquè estava basat en una llegenda. Era profundament teatral i estava farcida d'elements folclòrics i cert nacionalisme alemany. El nen estava allà en plan... Necesito hacer esto. Vull fer això.
Clar.
I va dir el nen, jo vull fer això. I és curiós perquè quan dic això, em refereixo a literalment tot... Això, vale?
Encarregar-me de tot.
Tot.
Això.
Això, exacte, exacte. És que ell ja, amb 9 anys, va dir, jo vull fer la història.
No, mira, nen, darrere tot això hi ha 500 persones.
Sí, ell va dir, m'hi da igual. És que m'hi da igual.
Ara.
Jo he de fer la música, jo he de fer la història, jo he de fer l'escenografia. És que jo ho he de fer tot.
Val,
jo ho he de fer tot. I és que mira que em fa ràbia admetre-ho. Però va el paio i ho aconsegueix, aconsegueix...
Molta rabieta.
...fer-ho tots. Ai, bueno, però encara queda molta vida, així que, de nou, anem per parts. Sí, és que, claro, és que cuesta odiar-lo quan lo escuches, ¿eh?
Sí, clar, sí, és així.
Però coses, ¿eh?
No, però espereu.
Sí, sí, va, no.
Ja arribarà l'odi.
Sí. Bueno, ja tenim a Wagner, que... Bueno, Wagner... Bueno, tenim a Richard, li diré Richard,
val.
Ja està, ¿vale? Ja dèiem que des de ben petitet ja el seu padrastre li ensenya a pintar, li ensenya a dibuixar,
se li
dona superbé.
No, perquè seria innat.
Ei, bueno, ho has dit tu, no jo, ¿eh? Jo no especulo, jo solo digo... De... Però, a part del dibuix i la pintura, a Richard li encantava escriure, però ja des de molt pequeny, o sigui, amb 7 anys, ja el tio escrivia, redactava textos, assajos, escrits, tractats, poemes, obres de teatre... O sigui, abans de ser un adolescent ja tenia escrit tot això, el nano. Sí, molt bèstia. Però si una cosa li agradava, encara més que pintar, encara més que escriure, era... el drama.
Compte.
Clar. I recordem que estem en ple romanticisme. A més, a l'Alemanya romàntica. Clar. L'Alemanya de Goethe, saps? Així que quan parlem de drama ho fem a lo bèstia. Però bèstia, bèstia. Mm. Perquè us feu la idea, Richard, amb 14 anys, 14, eh?
Sí.
Va escriure una tragèdia en la que morien, alerta, 42 personatges.
No ho puc creure.
¿Cómo te quedas?
Però no deixa ningú viu, que toma.
No, ríete tú de R.R. Martin, Boda Roja, hola, ¿qué tal?
Ah, exacte.
No, Wagner ya lo hizo, tío, o sea, más tarde.
No t'has inventat res.
No. Així que, bueno, aquí tenim aquest Richard absolutament apassionat per tot això i també, sent encara un adolescent, comença a interessar-se, i molt seriosament, per la música. Vale? O sigui, ja de petit li encantava, però ja d'adult li diu uau, m'encanta. I és cert que, tot i ser un tarambana, perquè era un tarambana des de petitet, eh? O sigui, s'ho passava tot una mica per el forro del Spiruliru.
Vaja.
Però talent no li faltava. Així que, després de rebre ell unes classes de piano, va quedar flipat. Així que el Richard, per iniciativa pròpia, es va fer un exemplar del mètode pianístic del professor Wieck, que algú li deu sonar perquè era el pare de la Clara Schumann.
Epa!
Ara!
Bona,
exacte,
aquesta.
Exacte. Perquè si voleu saber una mica sobre el professor Wieck, sobre la seva filla Clara Schumann, també li hem dedicat un episodi a aquesta compositora, que té una biografia d'UPA i molt recomanada.
Mira, espera, que ho direm, això. 3W... radiostel.cat. Aneu a l'apartat de podcast, si teniu l'aplicació de Radiostel també. Busqueu busqueu el podcast Òpera Rock amb Maria Voronkova i busqueu l'episodi de Clara Schumann, que val molt la pena.
Val molt la pena, és una tia...
I us els l'escolteu tots, que tots valen la pena.
Ara, tots, vinga.
Mira,
exacte.
Tant Netflix i tanta cosa.
Home, aquí...
Podcast de Radiostel.
Exacte. Podcast? Ho has dit bé ara? Sí?
No,
sí?
Però és igual.
D'acord, seguim.
Per cert, que en vam fer, de Clara Schumann, si no erro, en vam fer dos també.
Sí, és que biografia potents. Vinga, va, seguim. Qüestió, què dèiem? Gràcies a aquestes poquetes classes i a les 3.000 hores que dedicava ell, ell mateix, al manual del professor Wieck, de seguida comença a donar-li molta canya i sí, amb molt bons resultats. Comença a ser un pianista de dir, hola, què tal? Sí. O sigui, sembla que siguis un nen prodigi que porta tocant des dels 3, què està passant? What the fuck? Però, per què? Doncs perquè Wagner era tot o res. ¿vale? Perquè quan li donava per alguna cosa, s'hi posava a full. Però, alerta, que també és cert, cada cop i volta aquest interès el perdia i a altra cosa mariposa. Cosa que li va passar amb pràcticament totes les persones que li envoltaven. O sea, la música i l'arte siguió, les persones no tanto, no tanto. Ja ho anirem descobrint. També seguia absolutament fascinat pel món del teatre i, fixa't que això ho parlàvem la setmana passada, igual que Leonard Bernstein, vale? Richard organitzava representacions amb els seus col·legues, vale? A casa seu.
Mira'l.
Sí, de les obres de teatre que li manaven. Però ell, com amb tota la vida, va fer un pas més enllà, perquè no només feia els textos i la música, no.
Ah?
Ell també feia el vestuari, construïen màscares i fins i tot havien arribat a fer efectes especials amb polees i cordes. I...
Mare, Déu, el senyor, eh?
Sí. No, ell quan iba.
Sí, sí, esto, sí. Ponerse esto... panar.
Sí, pa' aquí, eh?
Pa' aquí. Pa' aquí. Vinga, va, seguim amb la vida de Richard.
Richard, no direm què. Richard, perquè ja el tenim en plena adolescència i és una època, direm, interessant, Perquè és quan comencen les seves primeres aventures.
Ai.
Només us posaré un exemple que ja anirem desenvolupant. Ell visita Praga, vale?
Sí.
Ell visita Praga i queda, buah, completament in love amb la ciutat. Buah, quina meravella, quins edificis, quin art... I què passa? Doncs que uns mesos més tard diu, és que he de tornar, i no tens diners, i no tens mitjans, me da igual, me voy a pie. I se va. T'ho juro! Que no et dic que va a lo ves, aquesta persona no rige, no hay nadie al volante aquí. I per què? Per què hi va, et preguntaràs? Perquè, oh, que arte tan bonito, que campanario tan guai.
Sí.
No, perquè amb 13 anyets no és només de la ciutat de Praga de la que s'enamora, sinó de la filla de la família amiga, que l'acollia. Entonces, claro, pues me voy a pie.
Ja ho tenim, això.
Me voy a pie a ver si...
Clar.
A ver si l'esfuerzo. Així que sí, intensitat no li faltava. Així que durant aquells anys, estem parlant d'un nano de 13 anys, un retaco rubito con boina, yendo a pie a Praga, vale? I bàsicament es va convertir en l'enamorat més cansino que es pugueu imaginar, vale? Visitava la família prometent-li a la noia que si l'oro i el moro, que si ens casarem, i la noia, no t'ho pensis, que la noia estava a tope amb l'assumpte.
Ah, també,
Sí, és que Wagner, Richard, tenia molt èxit en el terreny amorós, Homes, dones, tot,
Tot.
Però què passava? Que tot aquell amor de Richard se li passava cada cop que sortia de la ciutat. Se n'oblidava, vale? Així que, lluny de parlar de romanticisme, el primer caprici sentimental de Wagner pues no arriba bàsicament enlloc. Només són esas noches de pasión Praga. I per sort per la noia allò no va arribar res més. Qüestió que seguim, ara anem amb la situació familiar, ja està encarrilada, i Richard entra a la Universitat de Dresden per estudiar música. Però, oh, sorpresa, el noi, evidentment, passa d'anar a classe, per què? Perquè es queda absolutament fascinat amb l'ambient universitari i considera, perquè ell quan considera una cosa la fa, que és molt més útil quedar-se de tertúlies polítiques i juergues vàries que complir amb els horaris acadèmics. No esperava una altra cosa de Richard, la veritat. Així que la seva època universitària es va convertir en un despropòsit, però absolut. O sigui, aquell nano es va dedicar a gastar tots els seus calés en el qual dones... sales de jocs en les quals ni dubtava jugar-se fins i tot la pensió de la mare.
Sí.
Molt i bé, la va perdre en més d'una ocasió. Vamos, l'alumne model,
Sí.
Saps allò el que una persona s'imagina quan parlem d'un compositor d'òpera?
Sí.
Pues no, tot el contrari, perquè veieu lo molt que romantitzem i idealitzem el món de la clàssica, que nada que ver, que era un tarambana, que era un... En fi, aviam. Continuem, que em perdo, ja em perdo. Peculiar, hem dit peculiar.
Sí.
És també a la uni, amb 18 anyets, on comença la seva faceta, entre cometes, revolucionària, ¿vale?, per dir-li d'alguna manera, perquè motivat com estava per temes polítics i filosòfics, va decidir formar part de les revoltes estudiantils de la Universitat de Dresden. Mm. I alerta que quan dic formar part, per suposat, us ho heu d'imaginar a tope, eh?
Sí.
Disturbis, vandalisme, tot el que implica la revolta i tot, a més, molt fort i de la forma més radical, perquè ja us ho dic ara, que tot el que fa Wagner ho fa fort i radicalment.
Uh-huh.
Qüestió, que la lia perdíssima, a més a cara descoberta, cridant allà a tope, i què passa? Que tot allò li va provocar una persecució pràcticament a perpetuïtat.
Maria, fem una cosa, ho deixem aquí?
Home, és que ja t'he dit que això mantenia com tres programes.
Amb aquest hype a dalt de tot?
Exactament. Amb Wagner, amb Richard, amb el còctel Molotov a la mà, cridant...
Richard W.
Richard W. W?
Si ningú sap
W,
qui és.
No ho sabemos. Richard.
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 Richard. Punto.
Richard.
És el que tenim.
Richard, ja està.
Maria, t'esperem la propera setmana per seguir comentant la vida. De,
la vida.
La rida.
La rida,
la vida de Richard Wagner.
A tope. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Joan. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel. Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Descobreix la passió de Cervera. El 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d'abril viu en directe un espectacle per a petits i grans, una història plena de valors i sentiments. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades a lapassiodecervera.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Passen 38 minuts de la una del migdia i ara sí que arrenquem la recta final d'aquest programa i ho fem amb la Girocleta. Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan Trias.
I ja tenim per aquí també Rafa Sanahuja.
Bona vesprada.
I Judit Vallès.
Hola.
Giró, ens portaves avui de subhasta, eh?
Us porto de subhasta perquè quan passen 38 minuts a la una del migdia està en marxa una de les subhastes més importants que s'estan fent amb el que portem d'any a tot l'estat espanyol perquè, atenció, a aquestes hores es ven el millor postor, una escultura de bronze de Salvador Dalí de 3 metres i mig.
La Rosalia... Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta.
bitllets en l'aire i llançant-los, perquè, clar, per comprar aquestes cultures necessiten uns quants bitllets, la veritat.
Jo he portat la xequera, per si de cas.
Moni, vols participar-hi?
Si m'animo, igual si m'animo.
Mira, us dic les característiques així bàsiques d'aquestes cultures. És una escultura, com dèiem, de Salvador Dalí. Vull dir, és 100% original, eh? Hi ha molta gent al darrere comprovant que sigui l'original, molts noms així de renom entre... Què és l'original? Que no hi ha cap mena de dubte. És una escultura que es diu Woman a Flame, que en català seria Dona en Flames, perquè ens entenguem tots. És una escultura de bronze i enorme, espectacular, de 3 metres i mig d'alçada. Vull dir que petita no és, i apareix preciosa, és així com molt surrealista. És una escultura molt de Dalí. Vull dir que jo crec que si la veus, dius, mira, probablement l'ha fet Salvador Dalí. Al final, les obres de Salvador Dalí...
Està bé que sigui de Dalí,
són...
ja que és de Dalí.
Clar, són molt seves. Vull dir, és una escultura molt bonica, és una dona, a veure com la descriuríem, és una dona...
Un braç aixecat, no?
Sí,
per telèfon?
Sí, ho sembla. Té un braç com si fes stop, l'altre està parlant per telèfon.
Està demanant un taxi parlant per telèfon.
Exacte. I està com així, com si anés a fer el pont al revés, saps? Com cap enrere.
Una mica antinatural.
I el que és molt Dalí és que el que subjecta l'esquena d'aquesta dona en flames és una mena de bastó amb 3 punxes, que això en moltes obres de Dalí el trobem. Val? Que és aquest bastó, això, que acaba com amb 3 punxes, com si fos un trident. Exactament. Un trident és el que subjecta l'esquena d'aquesta dona en flames. La subhasta s'està fent a la casa de subhasta Set d'Art, una de les més importants a casa nostra. Està en marxa, està previst que acabi a les 4 de la tarda, tot i que crec que no hi ha cap hora exacta d'acabar, perquè, clar, si a l'últim minut hi ha algú que puja, doncs la subhasta es va allargant. I, clar. Joan Trias, què acabem de veure? A veure...
No, és que no sé ni on he entrat, per la subhasta aquesta.
No, ara ho descobrirem, perquè sabeu què farem? En Rafa li agrada molt, que és que retransmetem en directe els partits de futbol,
sí.
Però també es pot retransmetre en directe una subhasta, perquè, clar, pot canviar tot minut a minut. Llavors, el que hem fet és trucar a aquesta casa de subhastes, la CEDAR, que de moment ens estan escoltant, i podem parlar amb la Marina Pelegrí, de l'equip directiu d'aquesta casa de subhastes. Marina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Marina.
Bon dia. Hola,
bon dia,
què tal?
Bona tarda. Encantats de saludar-te. Et diríem, hem intentat entrar a la subhasta, a la casa de subhastes,
sí.
Però, clar, per entrar, primera que ens demanen moltes dades de registrar-nos i tal, no ho hem aconseguit fer, i pel que hem vist és que si volguéssim entrar dintre d'aquesta subhasta de l'escultura de la dona en flames, hauríem de posar com a mínim 500 euros. Això és cert?
A veure, no.
No és cert.
500 euros, no. La primera oferta ha de ser 500.000 euros.
Oh. Ah, 500.000! 500.000! D'acord, sí que ho deia la Rosalia, milionària. O sigui, si volem entrar en aquesta subhasta hem de posar com a mínim 500.000 euros.
Sí, hi ha una mica de diferència, em sembla.
Sí. Uns 3 euros, per ser exactes.
Val. Per seguir la subhasta, que ara deies el tema de registrar-se, no és necessari registrar-se, només cal entrar al portal web, que és setdart.com, i tu ja pots seguir la subhasta, però sí que t'has de registrar per pujar, això sí.
D'acord.
Per fer una oferta.
I en aquests moments, com està la subhasta? Quina oferta hi ha sobre la taula?
Disculpa, és que et sento molt tallada i no entenc molt bé la pregunta. Digue'm un altre cop.
En aquests moments, ara mateix... Quants diners hi ha per vendre l'escultura de la dona en flames de Salvador Dalí sobre la taula?
El preu de sortida de la peça són 500.000 euros i encara no s'ha cobert. No? Evidentment, encara falten 2 hores i 20 minuts perquè acabi aquest temps per ofertar. I nosaltres hem vist ja fa 20 anys que fem subhastes online. I sobretot, quan més important és la peça, més els possibles compradors esperen aquests últims 5 o 10 minuts finals de la subhasta, que és on realment es desenvolupa la subhasta.
Llavors, més o menys, fins a quan es pot arribar a vendre aquesta escultura? Quan creus que acabarà?
Límits no n'hi ha. M'entens? Tot depèn...
Però... Tu que portes tants anys en el món de les subhastes, per quan creus que es vendrà?
Val. Aquesta no és una peça normal que sortia en una subhasta. O sigui, podríem comptar amb els dits de la mà les vegades que ha sortit una peça d'aquesta índole a subhasta a nivell mundial. Per tant, pues, és una peça que la millor no puja més de 500.000 euros, o si ja doncs, realment la gent s'engresca. Realment he de dir que hi ha hagut bastants interessats també de gent de fora del nostre país, perquè és una peça especial no per tots els públics. Realment són institucions o grans col·leccionistes d'art contemporani que s'han interessat. Doncs tot depèn d'aquesta gent allí on anirà aquesta peça, al final, però ojalà, jo espero que pugui anar cap a 700, 800 o 900 mil euros. Sí.
Marina, fem una cosa, perquè et sentim una miqueta tallada, tornem a trucar i de seguida recuperem aquesta connexió. Mentrestant, nosaltres estem intentant, Olma, entrar dins d'aquesta subhasta per saber com va. Ja hem entrat al web de cedart.com i estem buscant l'obra per tal d'entrar-hi. Mentrestant, explicàvem una mica això, el que explicàvem abans, és una obra feta per Salvador Dalí.
Sí, 100% de original, de bronze, 3 metres i mig d'alçada, i el que no sabia és que... Crec que ja ens torna a escoltar, no, Marina?
Sí.
I molt millor.
Mira, veus que bé, a vegades... Sí. Perfecte. Les segones oportunitats funcionen, que dirien?
Que sí.
A mi el que m'ha sorprès de tot el que estàs dient, Marina, és que a hores d'ara, porta unes quantes hores obertes aquesta subhasta, es tanca a les 4 i segons el que dius i el que està previst, fins als últims 5-10 minuts que no hi començaran a haver-hi les primeres puges que com a mínim han de sortir de 500.000 euros.
És normal, és lo normal, perquè si tu vols comprar una peça en una subhasta, per què t'has de retratar abans, no? Millor estar en els últims moments. I ja t'ho dic, ara nosaltres amb aquesta peça ja està a la subhasta, diguem, ja està a la vista, ja està en exposició a la nostra pàgina des de fa 15 dies. Durant aquests 15 dies és un període de temps on la gent s'informa, va veure l'escultura, si la tinguéssim aquí a la nostra sala, doncs aquí, en aquest cas està exposada al MoCo, doncs sabem que hi ha hagut gent important, possibles compradors que han anat allí, l'han vist, han pogut fer les seves, bueno, l'emoció que els hi hagi pogut crear la peça i tal, i després la gent, doncs, evidentment, esperen a l'últim moment, perquè tu que facis una oferta en 15 dies abans, de què et serveix? No et serveix de res.
No és emocionant, tampoc.
Si en l'últim moment et superen, has d'estar a l'últim moment allí sempre present, en la subhasta.
Una subhasta a la que veiem que li queden 2 hores, 19 minuts, 5 segons.
Però s'allargarà, no, això, Marina? Vull dir, si l'últim moment la gent comença a pujar, la subhasta, els minuts van sumant, no? Pot allargar-se la cosa.
Exacte, sí, perquè si no fos així, doncs, mira, jo estic interessat en aquesta peça... faig una oferta a l'últim segon i si el sistema d'internet funciona, entre la meva oferta ja no hi ha possibilitat de que ningú més faci una oferta per sobre. Per tant, el sistema allarga la subhasta 3 minuts més per a repescar les contraofertes que pugui haver-hi.
Marina, una pregunta, perquè abans has dit que aquesta era una peça molt especial. És la peça més important que has subhastat mai?
Nosaltres?
Sí.
No és la peça. De Dalí és entre les peces més importants que s'han subhastat, sí. Nosaltres, puc dir que també hi ha altres peces que hem subhastat fins i tot per més valor que aquest. Però de Dalí és una de les peces importants, sí, sí. Ja t'ho dic, si veiem totes les subhastes que hi ha hagut al llarg de la història i a tots els països que es pugui haver subhastat una escultura de Dalí, perquè Dalí és veritat que s'ha fet molta producció en el tema escultòric, però d'aquestes dimensions no. I després també és una peça que té la temàtica totalment surrealista, que és el que més agrada de Dalí.
Marina, clar, estic veient la pàgina vostra on surt aquesta escultura i tu parlaves ara de les dimensions. Clar, estic veient una imatge que és una persona adulta i al costat l'escultura, que són 3 metres i mig. La pregunta és, en el preu, que arribarà a ser molt, molt alt, està inclòs el transport? Perquè, clar, per vendur-te la casa, jo ho veig complicat,
No. És el que més t'interessa, no?, que dius, els 500.000 euros ja els tens, però el transport m'enrega una mica.
Com ho rep, si vas amb la moto... amb la moto no pots portar-te la casa, és a dir...
No.
No està inclòs el transport.
No, no, no. El transport és una cosa que va a part. A més, pues, no és un transport fàcil, no?
Clar, clar.
Evidentment, i no, mai està inclòs el transport quan es subhasta una peça.
També dic, Marina, que el qui ho pagui tampoc tindrà problemes de...
No, de pagar el transport.
D'agafar un camió,
no.
El que
calgui. Suposo que no serà el que el farà decidir a comprar o no comprar.
Clar. Rafa.
Marina, jo tinc una pregunta respecte a la subhasta. Abans de que entressis en directe en aquest programa, ens miràvem tots una mica les cares als d'aquest equip i ens preguntàvem com és una subhasta, perquè estem molt acostumats a veure les subhastes per pel·lícules nord-americanes. I em sembla que poc té a veure.
Bueno, a veure, les sensacions que tens amb una subhasta, no?, quan tu vols adquirir una peça, són aquestes que tu veus a les pel·lícules, no? Aquesta emoció de poder, de lluitar per una peça, doncs realment és apassionant, no? I això sí que es viu. I nosaltres tenim... Perquè nosaltres vam començar fa 20 anys a... Clar, nosaltres sempre estem acostumats a les pel·lícules a veure les subhastes físiques amb gent en una sala i tal. I això avui en dia també ha canviat molt. Amb les subhastes online, doncs, tens molta més privacitat i també molta més tranquil·litat de que pots fer una oferta des de casa teva sense la pressió d'una sala, no?, diguéssim.
Per tant, és possible, perdona, Marina, però és possible que el futur comprador ni set d'art el sàpiga?
Bueno, nosaltres sí que el sabem perquè estarà registrat i,
val,
per tant, nosaltres tenim les seves dades.
Val.
Ningú que no ens hagi donat totes les seves dades pot ofertar amb una subhasta. Però sí que, evidentment, no tens aquesta pressió d'una sala ni tampoc en una sala t'identifiquen. I si veieu de vegades que retransmeten alguna subhasta que és mig presencial i tal, doncs veieu que hi ha molts telèfons perquè cada cop menys la gent es vol mostrar en una sala de que està aixecant el braç per una peça important, no?
L'anonimat. Marina, abans d'acabar, primer una cosa. Per tots els oients demano disculpes perquè jo porto mitja secció dient pujar, pujar, i és licitar en català, diguem-ho bé. Vull dir, això de pujar és en castellà, eh? En català és... Anem a licitar per començar a entrar en aquesta subhasta, que sapigueu, 500.000 euros licitats com a mínim. Llavors, abans d'acabar, Marina, formes part de l'equip directiu d'una de les cases d'apostes més importants, de Set d'Art, i jo vull saber la teva pròpia aposta, com a Marina Pelegrí. Per quan creus que s'acabarà venent l'escultura de Salvador Dalí i quin, o sigui, la persona de quina nacionalitat creus que serà, el comprador o compradora?
Jo crec que serà una persona de fora. Pot ser dels Estats Units, o pot ser algun asiàtic també. Ojalà que es quedés al nostre país, eh? O sigui, no és perquè desitjo que se'n vagi. Però, bueno, veurem a veure què i per quan. Pues ojalà n'és el millor d'euros, però veurem.
Doncs mira, com que ho veurem, si et sembla bé, Marina, i ara ja queda tot tancat, nosaltres acabem programa ara d'aquí res, però els nostres companys de la tarda, els de fabricació pròpia, quan acabi la subhasta, que et facin un truc i acabes explicant al final a quin país s'emporta l'escultura de Salvador Dalí i per quan. D'acord? Sembla bé?
Molt bé.
Doncs quedem així.
Molt bé, perfecte.
Marina Pelegrí, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marina.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Bona vesprada.
Bona vesprada de nou.
Ja tens els bitllets sobre la taula, Rafa?
Els bitllets de què? Ah, per la escultura?
Sí.
És que jo, no ho saben, però ja és meva.
Ja. està amb el mòbil a la mà.
És l'asiàtic. Ja tens el milió d'euros
estic
preparat.
Estic buscant el transport ara, perquè no és fàcil. No és fàcil. Enviaré un globo.
No, ens anem al futur, però és una pregunta curiosa, eh? Com es fa per transportar una peça d'art d'aquestes
característiques? Home, i més si se'n va a algun país asiàtic. Clar. O
lloguen un avió,
Estats Units,
jet privat.
Tu diràs.
Aquesta gent no té problemes de res.
No.
Agafen un convoi... Escolta, què val?
El primer taxi, què passa?
Sí. 1.000 euros, ahí tens.
Ara.
1.000. Ja està, aquesta gent és així. Alguna resposta ens ha arribat de la pregunta
no?
Capbravo, que era quina música prohibiríeu.
Vols a Capbravo? Espera, anem a Capbravo, va. Anem de compres.
Que els catalans miren massa
la pela.
Ara. Tucuntum.
I Holanda de Viladecans diu... Jo prohibiria els himnes nacionals i en concret el...
Bravo.
Lo, 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 lo,
d'Espanya. Ho ha escrit així, eh? Lo, 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 lo.
Lo, 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 lo.
I mil lolos.
I soc espanyola, eh? Vale, lo, 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 lo. Molt bé. I després, un altre oient, la Rosa Julián, que ens escriu molt, diu, soy amante de la música en general, la única que me molesta en este momento es la machacona y repetitiva.
La machacona, eh?
Per tant, igual la de Capbravo.
Lo, lo,
lo. Igual de Capbravo li molesta una
mica.
I fins aquí un recull de les respostes. Anem, anem a Forocotes, sí? Que tinc alguna cosa. Ole, ole, ole.
M'he quedat més sol. Gràcies, Olma Giró.
És que estic remenant els fulls.
Gràcies, Judit Vallès.
Un tema molt ràpid, que només us porto el tema, és Itàlia és Espanya con mucho marketing.
No estic
d'acord. Està d'acord. Aquí tothom està d'acord. Vale.
Absolutament.
Us porto fil i respostes. He perdido mi mochila en el tren. Llevo 2 horas buscando y no la he encontrado ni la han dejado en objetos perdidos. Tenía mazo cosas de valor dentro.
Perdona, ¿el tren d'allà o aquí?
¿Com? Ah, no, no, d'Itàlia, no, no, esto es un altre film.
Ah, jo també pensava que tenia algú a veure amb Itàlia,
eh? He perdido mi mochila en el tren, tenía mazo cosas de valor dentro, y la mochila que era la leche, tal, tal. El e-book, la ropa de cambio, que ya dormía. Un neceser precioso y colonia cara. Me preocupa mucho la imagen que voy a dar en el curro, perquè són coses del treball, sembla ser. Llavors, respostes. Pues nada, al Corte Inglés más cercano. Tranquilo, en el curro ya saben que eres tonto. Solo te tienen por la subvención.
Venga.
La imagen va a ser mazo mala, tronco. Pero mazo.
Mazo, es que mazo.
Els hi ha agradat, els hi ha agradat. Vale. Després, un film que m'agrada molt. Hay un tío que vive en un hotel a 170 euros la noche.
¿Cómo?
Buenas, este junio me caso y hoy he ido con mi futura mujer a ver un hotel para la noche de bodas y hemos pillado una habitación familiar suite con vistas a no sé dónde por 170 euros. La gerente del hotel nos ha comentado que solo hay 2 habitaciones, así en ese hotel, 4 estrellas en pleno centro de la ciudad. Pero en una de las 2 está viviendo un señor. ¿Quién narices se gasta 5.100 euros al mes solamente en dormir, comidas aparte? Me ha impresionado bastante que haya gente así. Pero bueno, ole sus dallonsis. ¿Opiniones? Me crea curiosidad.
Es una frase molt forocochera, ¿eh?
Ole sus dallonsis.
Sus cojones, pero me ha pensado que mierda. Me crea curiosidad quién será ese caballero.
Sí.
Respostes. Gente que tiene mucha pasta que por X motivo no quiere vivir solo y de paso ya tiene limpieza, etcétera, incluido. Otra, gente desplazada por trabajo. Otra, si vive todo el año lo mismo te crees que va a pagar 5K de alquiler. Es decir, que fan plus especials. Si tú vives allá todo el año en un hotel, es fan plus especial.
Seguro. Claro.
Lorenzo Caprile, de Maestros de la Costura de la 1, vive todo el año en un hotel de Madrid porque, según dijo en un documental sobre él, odia la soledad y allí siempre hay gente. Ese tío podía vivir en un piso en el centro de Madrid porque tiene que tener pasta de sobra. Pero, vale, si no recuerdo mal, Quique San Francisco, en las últimas entrevistas que dio, dijo que vivía permanentemente en un hotel porque ya sudaba de todo y le venía bien así, tal cual estaba. ¿Vale?
Aquí Cody también.
Campechano primero de España vive en Abu Dhabi en un hotel 10.000 euros la noche. Si por casualidad hablas del Hotel Bahía de Vigo, ese que dices es familiar mío. Además debe llevar más de 20 años viviendo allí.
Wow.
Un tío de mi mujer, de más o menos 80 años, vive en un hotel de Madrid porque su mujer de 34 años le ha echado de casa. Llevará ya así más de medio año. Y sí, dinero para enterrarnos a todos.
Demana l'hora ya, ¿eh?
¿Qué pasa? Ya está el Toscano.
Ya demana l'hora.
Toscano, es que deberías entrar aquí y hacerlo y ganar, no sé, avanzar alguna cosa. ¿De qué hablarás?
Toscano, vine. Vine aquí.
Entra.
Va, un minutet al tenim.
És que cada dia...
Jo estava interessada en els hotels.
Clar, clar, cada dia, Xavi Toscano...
Un minutet al tenim, va.
Va, vinga.
De què ens parlaràs avui, Xavi, va?
Home, avui hi ha ampliació de l'aeroport.
Uf. Ampliació de l'aeroport.
El recull del senyor que heu tingut aquí avui.
És veritat.
Salvador Illa, eh?
Salvador Illa,
ha sortit per TV3, el nostre plató. Estem molt orgullosos.
El nostre plató.
Sí, sí. Plató.
El nostre estudi.
Home, i una llum excel·lent.
Com l'he vist per la tele, dic, això és un plató.
Ara.
Molt bé, molt interessant, eh? La Ricarda, no? I tal.
La Ricarda, que finalment no es toca, per tant, ho hem de celebrar.
La Ricarda no es toca.
La Ricarda no es toca. Ara. Ni la Masia ni la Ricarda.
Ara.
Molt bé, Xavi. Fes una editorial
com tu.
Ah, i tant, me'n vaig cap a l'estudi 3.
Quadra-ho tot, al final, que quedi molt ben quadrat.
Que sé que t'agrada.
Moltíssim.
Fins ara, Xavi. Xavi Toscano, que marxa cap a l'estudi 3 de seguida a presentar l'Estel Migdia amb els serveis informatius d'aquesta casa.
Darrerament no va tan Cherokee. No sé què li passa. Deu estar fent un canvi d'estil.
Exacte. Sí, deu ser això.
Pot ser, no?
Pot ser.
Home, pot ser, home.
Sí, 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 sí. Escolta'm, demà més, eh?
A més.
És divendres.
Demà divendres.
Que
ve la
Júlia.
Ve la Júlia Elias. Que, que ens comenti la boda.
Comentar,
que ens comenti la boda de sí, sí. Martínez Almeida.
I tant.
Home.
Demà clar. Encara no s'ha comentat prou.
Va dir que no hi ha estat convidada.
No. Ah.
I el casament de la Georgina, d'en Cristiano Ronaldo, que s'ha gastat el mateix que costa licitar per l'escultura. Ai, el casament. L'aniversari, perdó.
Ah.
L'aniversari s'ha gastat el que costa licitar l'escultura.
No ens espantis.
Perdoneu, perdoneu.
Doncs mira, Júlia Elias, però molts altres continguts, demà a partir de les 8 del matí, mira talent, on continuarem la caravana amb Lluís Vallès, amb Rafa Sanahuja, amb Olma Giró, amb la nostra productora, la Yolanda, amb José Matosas, en fi,
tothom,
amb tot l'equip habitual. Vinga, fins demà, que vagi bé.